en un cotxe, el cotxe on anava en Pedro, cremat al pantà de Foix. El Cuerpo en Llamas, es diu la minissèrie, amb Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez.
Molt ben trobat.
A papers de Rosa Peral i Albert López, s'estrenarà a Netflix el 8 de setembre. Recordeu, 8 de setembre, per tant, tornant de vacances, ja la podrem comentar.
Veus que bé.
Molt bé, doncs Míriam Díaz, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Són les 6 de la tarda, Joan Torres, de nou, bona tarda.
Bona tarda.
Abordem la informació amb un primer titular, i és que els sindicats creuen que les bones dades d'atur avalen la reforma laboral del govern espanyol.
Sí, l'UGT i Comissions Obreres consideren que la reforma ha tingut un efecte positiu sobre el mercat de treball, tant en termes quantitatius com qualitatius. En aquest sentit, recorden que el juny de l'any passat, abans que es posés en marxa la nova reforma laboral, 86 de cada 100 contractes eren temporals. Ara, en canvi, ressalten que aquests han baixat a només 55 de cada 100, els temporals. Avui s'ha arribat a un nou sostre històric d'ocupació a Catalunya amb més de 3.740.000 persones afiliades a la Seguretat Social. L'atur cau per cinquè mes consecutiu i és el més baix en un mes de juny des del 2008. Ara mateix hi ha unes 330.000 persones desocupades. Rússia dona 15 dies perquè els vaixells que transporten gra ucraïnès marxin del Mar Negre. El Kremlin els dona de coll fins al dia 17 d'aquest mes. Fins ara, Rússia permetia als vaixells carregar cereals als ports ucraïnesos gràcies a un acord amb Kiev que va liderar Turquia. Ara, però, Moscou diu que ja no hi ha motius per allargar-lo. Segons el govern rus, inicialment l'objectiu del pacte era assegurar que els països africans, asiàtics i els de l'Amèrica Llatina poguessin rebre gra ucraïnès, però ara, diu, tot plegat només consisteix en una exportació d'aliments purament comercial cap a països que ja estan ben alimentats. Per això, ara Rússia dona un marge de 2 setmanes a les embarcacions comercials perquè marxin del Mar Negre. I els Mossos han desocupat per ordre judicial un local que estava ocupat per lladres multireincidents al barri del Carmel de Barcelona. Hi havia un home i una dona que acumulen una 50ena d'antecedents. Només se l'ha detingut ella, tal com demanava un jutge. Tenia pendents passar comptes per haver comès diversos robatoris amb força. Després de l'operació, la policia ha retornat al local ocupat a la propietat. I a Madrid, la policia ha detingut, en aquest cas, el presumpte autor de l'assassinat de la propietària d'una botiga d'uniformes a Lavapiés. Va passar ahir. L'home la va apunyalar i va fugir. La principal hipòtesi és que va tractar-se d'un atracament. I ara els esports amb Marina Garrido.
Obrim amb una notícia d'última hora que hem pogut saber a RAC1. Andrés Iniesta podria jugar amb Leo Messi i Sergio Busquets a l'Inter Miami. Més detalls, Roger Saperes.
El migcampista manxec té una proposta de l'equip americà i una altra de l'Aràbia Saudita per jugar-hi a partir de la propera temporada. Iniesta, que ja ha rescindit contracte amb el Vissel Kobe, veu amb bons ulls la proposta de l'Inter de Miami, on coincidiria amb els seus excompanys, i en els propers dies prendrà una decisió sobre el seu futur. El conjunt nord-americà també ha sondejat la situació de Luis Suárez i Jordi Alba, però el seu objectiu principal és que els tres jugadors que ocupin les places sense límits siguin Leo Messi, Sergio Busquets i Andrés Iniesta.
Encara en futbol, ja són oficials els horaris de la primera i la segona jornada de Lliga. El Barça debutarà diumenge 13 d'agost al camp del Getafe a 21:45 de la nit. També aquell diumenge el Girona jugarà al camp de la Reial Societat a 17:45 de la tarda. I a segona divisió, l'Espanyol arrencarà al camp de l'Albacete el mateix diumenge 13 d'agost a 19:45 del vespre. El ciclista belga Jasper Philipsen acaba de guanyar la quarta etapa del Tour de França. Igual que ahir, s'ha imposat en un sprint final molt accidentat. La classificació general continua sense canvis, amb Adam Yates líder i Pogacar posant pressió per darrere a 6 segons. I en tenis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per la segona ronda de Wimbledon després de derrotar amb contundència el francès Chardy en 3 sets. En el quadre femení, Paula Badosa finalment debutarà demà contra la nord-americana Risk a causa de la pluja, que ha obligat a aplaçar el partit previst per avui.
I pel que fa al temps, les properes hores continuaran descarregant ruixats i tempestes, algunes de fortes i amb calamar-se al Pirineu i Prepirineu, i n'apareixeran en molts sectors de les comarques de Girona. En fer-se fosc aniran desapareixent. Demà al matí hi haurà alguns xàfecs a les comarques de Barcelona. Durant la tarda i el vespre en tindrem de nou amb tempestes en molts sectors del nord del país. Les temperatures seran molt semblants a les d'avui.
Vols viure i beure cervesa artesana?
Vine a la Martó Beer Fest. A la quarta edició de la Fira de Cervesa Artesana de Martorelles, aquest dissabte 8 de juliol de 4 de la tarda a 2 de la matinada, al pati de la Masia de Carrencà.
Un lloc fantàstic on trobaràs 8 cervesers artesans amb 20 tipus de cerveses diferents. Espai amb 4 food trucks, actuacions de màgia i música en directe.
Més informació a martorelles.cat/beerfest.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge.
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Jordi, no pot ser que segueixis aquí instal·lat. Això no és un hotel, que la gent et mira.
Però si ja saps que no molesto, Mariona. En aquest raconet del sofà gairebé ni em veuen. Em quedaré quietet.
Comencen les rebaixes i no volem un ocupa la botiga.
Rebaixes a Galeries del Tresillo i amb descomptes fins al 50%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això, en la teva propera comanda, rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Sí, sí, ja són aquí. Ja han arribat les rebaixes de la Mallorquina. Descomptes de fins un 45% en la teva roba de llar de confiança. Vine a les botigues de la Mallorquina i renova llençols, cobrellits, tovalloles, coixins, cortines. Ara fins un 45% de descompte. També pots fer les teves comandes còmodament des de casa a la Mallorquina.es o descarrega't l'app i obtindràs un 10% addicional en la teva primera compra.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
El Pèndol, reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983, ara a Balmes 228.
Si estàs pensant a posar-te plaques solars, ja deus saber que l'estalvi te'l proporciona el sol i les subvencions al govern.
Però saps què t'està oferint la teva companyia?
A Estabanell et donem la confiança i la tranquil·litat que tot anirà bé, abans, durant i després d'instal·lar-te les plaques.
Què, ens hi posem? Truca'ns al 900-250-260.
Estabanell, 100 anys dedicant-nos a l'autoconsum quan encara no es deia autoconsum.
RAC 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Són les 6 de la tarda, 7 minuts. Saludem el psicòleg i escriptor Xavier Guix. Xavier, bona tarda.
Molt bona tarda.
Adéu. Gràcies. Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Avui abordarem la música d'aquest senyor. Bona la música. Abordarem a Mick Jagger, que es casarà, senyor Marcelí, sí, per tercera vegada.
Sí.
Serà amb la ballarina Mel Hamrick, que això, no, en fi, nosaltres, escolta, ni entrem ni sortim, com tampoc entrem ni sortim amb l'edat, tot i que ens ha cridat l'atenció. La diferència d'edat és de 43 anys més jove que ell.
Bueno, está bien. No sé.
I,
bueno, un campeón.
D'això
en parlarem,
de les diferències, anda, de les diferències de, amb qui porta 9 anys de relació.
Exacte.
Tenen un fill en comú i, de fet, ella és més petita que 4 dels fills del cantant. És a dir, el Mick Jagger, amb altres parelles, ha tingut fills i ella és més petita que alguns d'aquests
fills. Però ella és filla...
No, ella és filla, no vol que sigui filla.
Pues ja està, pues no,
43 anys de diferència. Aviam,
si són del mateix signe de zodíac o és adaptable, diguem, els dos signes. Sí, que són, com se diu això? Que,
compatibles.
Compatibles, ja està! Com si ella acaba de néixer la 34 anys. L'important és el signe de zodíac.
Home, jo trobo que és una diferència.
La diferència. Sí, sí. Ella acaba de néixer i ell té 104 anys.
Sí.
Això ja... és, ja passa al món del delicte sap? De l'internet fosc.
Bueno, és un exemple que he posat.
Sí, però ha posat un exemple.
Molt mal exemple.
Si ella és Virgo i l'altra és Àries i són
això
comentaris,
és que és
doncs ja està.
Sí.
Per tant, vostè no li veu inconvenient.
No.
Bueno,
ja... Això a Berlusconi també li passava. Sí. Ara l'enterrament... La dona era més jove que la filla.
No recordo quants anys, però sí.
Ara us ho busco.
Bueno, no és l'únic, no és l'únic cas, perquè mireu, com deia, Mick Jagger, 79 anys, es casarà amb Mel Hamrick, que en té 36, 43 anys de diferència. Richard Gere, que en té 73, Està amb Alejandra Silva, que en té 40, es porten 34. Risto Mejide, això ja ho sabeu, la història amb Laura Escanes, se'n portaven 22, clar, comparat amb els altres, és res.
No, res.
Emmanuel Macron, que en té 45, se'n porta 25 amb la seva dona, Brigitte Macron, 70. Javier Rigau...
És al revés.
Sí, 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 cas, sí, aquest sí, és un cas que és curiós.
Ella Emmanuel Macron, 45, no, i ella 70.
Però ara estan tenint problemes, que s'estan tirant els plats pel cap, està tot ple d'incendis per allà...
Sí, perquè té a veure com
no, la és per relació... La seva
no són ells, que es barallen. No.
Javier Rigau i Gina Lollobrigida, que s'emportaven 33. O, per exemple, que aquesta és la seria l'edat més ajustada, tot i que és una edat amb una certa distància, la de George Clooney i la Mal, que s'emporten 18.
Toni, i Berlusconi... amb Faxina, que vam parlar d'ella, sí, la seva dona, 53 anys de diferència.
I què?
53.
De quin signe és el Berlusconi aquest? De què signe és?
Perdoni un moment, què té a veure el signe?
Quina obsessió?
Pues sepó, diuen que...
És que això no va pels astres,
Com molta gent, quan es coneix, ho pregunta, quin signe és? I diu, soc tal, pues
no
mira.
Però no estem parlant dels astres, estem parlant d'una altra cosa.
Però els astres són molt més importants que l'edat.
Però és com si, tu ara quants anys tens?
55.
Doncs és com si fa dos anys naixés la teva futura dona.
Bueno, quan no s'hi sap mai...
Imagina't que ho trobo.
Crec que el plantejament està clar.
A partir dona jove i home vell...
A veure què diu.
Pobre d'ell. O no hi ha remei per ell.
Per ell.
Per ell.
No per ella.
Per ell.
I ella, pobreta?
Jo et dic, dona jove i home vell, no hi ha remei per ell. Això...
I ella?
Tota la vida s'ha dit.
No sé,
ella,
tota la vida en base a què es diu.
Tota la vida s'ha dit.
Va. La primera qüestió que li trasllada al Xavi Guix. És un obstacle o no és un obstacle a la diferència d'edat? És a dir, a veure. Això ho hem de veure com el senyor Boigas, no hi ha problema, endavant, o és un obstacle.
Primer de tot, sí. Tota la gent que m'has dit, sí. Tots són artistes coneguts. Gent,
bueno, posa, clar, ho conec, la senyora
gent,
Pérez
molts i calés,
el
senyor... Gent
rica,
i el senyor Robert.
I clar, aquí hi ha una cosa, que és que som mirats al nivell social d'una manera diferent. Per tant, a un artista, a un personatge amb els calés, etc., i d'alguna manera se li reconeixen i fins i tot se li permeten aquests luxes, no? De dir, bueno, són com extravagàncies que formen part de la seva vida. Doncs aquí l'interessant és si la gent del carrer, la gent que no té aquestes d'allò, està vivint coses similars. Jo vaig escriure fa potser més de 12 anys un llibre, dels molts que he escrit, a la que ja feia una insinuació de dir hi ha tres coses que trencaran, de fet ja estaven començant a trencar les costures del sistema, i ho estem veient. Per tant, no anava errat, però els que ens anticipem molt de les coses no guanyem mai res perquè ens anticipem tant que ningú ho entén, i llavors quan arriba ja...
No se'n recorden cosí.
Exacte. Sí. Doncs aleshores, una d'aquestes coses era la costura de l'edat. L'altre és la costura de la identitat, i estem aquí, i ara avui en dia ja allò femení, masculí, ja no sabem, ja es barreja tot, hem dit moltes combinacions, etcètera.
No saps.
I ell mateix a vegades ho ha de buscar a Google. Hi ha gent que busca a Google a veure si és homosexual o no ho sap.
Pot callar, que estem amb el Guix.
Aleshores, a part de l'edat, era el tema de l'edat. Un altre era el tema del gènere, i l'altre era el tema de les parelles, és a dir, del tipus d'aparellament que hi ha la parella monogàmica, històrica i de tota la vida. Això es notava que les costures començaven a trencar-se. Estic parlant de fa molts anys, i començaven a trencar-se. Ara ja s'han mig trencat. Per tant, estem en una cosa que senzillament va evolucionant, i és que les persones s'apropen a la seva condició d'estimar-se d'una forma diferent a com ha sigut clàssicament. Per tant, hi ha poques raons, poques, però sí que n'hi ha alguna, poques raons per les quals una persona, malgrat l'edat, no pugui juntar-se amb una altra, si s'estimen. Si tenen aquella, la trobada, és a dir, es troben, s'estimen i es comprometen, perquè cuidado que aquí no estem parlant d'una juguesca, ni estem parlant de qüestions sexuals, estem parlant de persones que agafen compromisos, tenen criatures, etc.
Per un tant, senyor, dispensi, però un senyor de 70 anys que guanyi 1.000 euros al mes o 1.200, posem un cas, es casarà amb una noia de 30?
Podria ser. Però, com molt bé vostè ha dit, hi ha dos o tres raons, hi ha molt poquetes raons per les quals realment veus la dificultat que tenen parelles que tenen aquests canvis d'edat. Si t'hi poses a pensar, veuràs que hi ha molt poques raons, perquè les raons que anirem trobant, veureu que les podíeu trobar amb una parella que sigui de la teva mateixa edat.
Per tant, no hi ha canvi.
Però hi ha alguna cosa que sí, i aquesta coseta que sí cal tenir-la en compte. Per exemple, cal tenir en compte el tipus de consciència que cadascuna té sobre el que li agrada viure i com vol viure la vida. És una noia, un noi, 30 anys, 30 i pico d'anys, o 20 i pico cap als 30 i pico, està en una fase de la vida. En aquella fase de la vida té certes necessitats, certes coses que vol, certes coses que li agraden, i potser la teva parella, doncs resulta que perquè en té 20 o 30 anys més, doncs no les viu igual que tu. A mi a tu t'agrada anar cada nit de concert, t'agrada sortir encara amb els amics, encara tens necessitat de juerga, encara tens necessitat de trobar-te amb gent, encara tens necessitat de triomfar a la vida, i en canvi l'altre potser no es mou del sofà de casa i ja ho ha viscut tot. Aleshores, aquí sí que pot existir un problema real de dir, ei, la perspectiva que tenim de com volem viure és diferent. Aleshores, si la perspectiva de vida és diferent, tenim un problema.
Però si estan junts, s'entén que...
Durant un temps. Durant un temps, i depèn com sigui viscut això. Si cadascú ho viu pel seu compte, de dir, bueno, no, escolta, tu vés... Però llavors què passa? Tu fes la teva i jo faig la meva, no acabem fent coses junts, perquè les coses que fem són molt diferents. No podem compartir amistats, perquè les amistats són molt diferents. No podem compartir ambients, perquè els ambients són molt diferents. No podem compartir fins i tot segons quines converses, perquè hi ha coses que jo ja estic sobrepassat a la vida i en canvi tu li estàs donant molta importància. Clar. Si tinc al costat una persona que tot el dia se m'està queixant, ai, perquè si sóc així, perquè si sóc això, perquè... I en canvi tu ja has transcendit tot això i ja no penses en si sóc o no sóc, esclar, aquella persona s'ha començat a fer pesada. I aleshores entraràs en una dinàmica en què poden canviar els rols. Aleshores aquí ve una altra dificultat. Si el rol que mantenim en la relació ja no és tant de parella com en un primer moment pot ser-ho, sinó va canviant, va virant perquè es converteix en un pare. Ja no és la meva parella, és com un pare. I és com algú que em protegeix. I és com algú que em garanteix les coses. Aleshores, la relació que s'estableix ja no és exactament de parella. Per tant, aquesta seria una altra de les causes per les quals hi haurien dificultats. Una altra dificultat. Com es gestiona el temps? Perquè no ens enganyem. El senyor Jagger està amb una perspectiva de vida curta. Curta.
No se sap, això.
La perspectiva que té és curteta. Comparat amb ella i amb els fills que puguin tenir, etc.
Clar, amb ella sí.
Però la mala la pot atropellar un...
Evidentment. Però no estic dient fixa que el que estic dient és, si vols tenir una parella d'edats molt diferents, no pots comptar el temps. Si comptes el temps, ja no t'aparelles. A no ser que sigui, bueno, un enamorament d'aquests, però si és un enamorament d'aquests també dura el que dura.
És un poc d'encenalls.
Per tant, perquè puguis subsistir amb una parella d'aquest tipus, hi ha d'haver una consciència molt similar, una perspectiva de la vida que sigui molt igual, que els rols no s'equivoquin, que no es barregin, o que siguin realment de parella, i que no comptin el temps. Perquè començar a comptar el temps és amargar-se. Perquè només de pensar que tu amb 70 anys o amb 80 anys, la teva parella, que en té potser 30 o en té 40, com més temps passi, més ferm estarà, i en canvi tu més decrèpit estaràs. I aquesta és una altra realitat. Ara bé, què passa? Aquest tipus de relacions que s'estableixen avui tenen una diferència comptant el temps amb les d'abans. Abans tot era una eternitat. Per què et juntaves amb algú? Per sempre. Avui no. Per tant, com que avui ja no comptem el temps de la mateixa manera, què importa si estàs 2, 3, 4, 5, 6, 10 anys amb aquella persona?
És viure el moment.
Perquè hem viscut allò que hem volgut, hem viscut un amor, hem viscut una manera de conèixer-nos, hem viscut una història.
Canvia de pareja.
Quan ja és molt vellot, vinga.
En canvi, i aquí ve l'última dificultat que seria per una parella d'edats molt diferents, que seria l'altre hàndicap, és la planificació, el projecte de vida. Si tenim un projecte de vida, igual. És a dir, si els dos ens podem comprometre al mateix projecte de vida. Si ens hi podem comprometre, per exemple, a fer una família, doncs, vale, ens comprometem a fer una família, però quina família farem si això hem de barrejar altres famílies, hem de barrejar altres fills...
Que aquí entra si un vol tenir més fills o no, per la diferència d'edat.
Que, per exemple, aquest és un altre hàndicap. Un ja diu, ja he fet, l'altre diu, però jo vull. Aleshores, aquí és on van apareixent aquestes petites que es converteixen en grans diferències respecte a les edats.
A veure, jo vull preguntar-li al Xavi Guix, que abans, preparant aquesta conversa, ens ha apuntat un concepte del que jo no n'havia sentit a parlar mai, que es diu...
Arousal. Ah, l'arousal. És molt interessant, això.
Què és això del concepte arousal?
Això no té res a veure amb aparellar-se d'una manera o d'una altra, eh?
Bueno.
Però l'arousal és com el camp energètic, cadascú de nosaltres disposa com d'un... no sé si dient un magatzem, és simbòlicament parlant, un magatzem d'energia. I aquesta energia la tenim disponible per fer coses. I això, aquest tremp, aquesta energia, una manera d'especificar-la, li diem l'arousal. I què passa? Hi ha persones que tenen molt arousal i persones que tenen molt poc nivell d'arousal. Quina diferència fa respecte a una i l'altra? La persona que té molt arousal, que vol dir que disposa ja d'un camp d'energia que ja està com molt carregat, amb poca cosa i en té prou. Són aquestes persones que, fent una activitat, un parell d'activitats, i diuen, ja en tinc prou, ja estic cansat, ja podem tornar a casa. Perquè ja
això és cansat. Que tens molt l'arousal.
Tens molt l'arousal, i aleshores, clar, en poc ja, ja està. Clar, ja en sé. Canvi, hi ha persones que tenen l'arousal molt baix i que necessiten molta acció, molta activitat, i fem, i no parem. Són aquestes persones que arriben a les 12 de la nit, la una, a les 2 de la matinada, i diu, i ara on anem?
Això mateix. Fulgas!
I ara on anem? I dius, però no en tens prou, però estàs esgotat. No, no, però si la festa acaba de començar, què vol dir? No estic prou gastat, necessito encara treure més arousal. Aleshores, aquestes coses són disposicions de l'ànim que tenim les persones, de l'energia que disposem, i que fan que això constitueixi, dintre d'una relació d'edats diferents, un petit problema, que es pot convertir en un gran problema, que és en quin nivell d'energia es mouen. I repeteixo.
Però això també pot passar amb gent que tingui una edat similar.
I per això et deia, arribarà un moment que trobarem molt poques raons per les quals pot existir una parella d'edats diferents. Sí, sí. Molt poques raons, és el primer que he dit. Ara, les que he dit sí que solen ser motius pels quals les parelles no poden continuar.
I aquest motiu de l'arousal...
No, aquest no és un motiu.
Però pot ocasionar...
Pot
és a
ocasionar...
dir, que un tingui ganes de marxa i l'altre digui, jo no, ho sento, jo em quedo a casa...
Jo conec casos que creen conflictes.
Sí,
és que el ritme
crea,
és aquest.
I crea,
És que és una qüestió de ritme.
Crea baralles,
el ritme
això.
De vida.
I, clar, i podria ser que fos al revés, que un senyor gran tingués molta sal d'aquesta o no sé com ho he de dir...
Arrossal.
Que tingués ganes d'anar amunt i avall sense parar i, en canvi, el jove tingui ganes de quedar a casa.
Jo he conegut a persones, però que llavors jo no parlo d'arousal, jo parlo més d'ànima, i el tema de l'ànima no acabaria mai per entendre'l. Però hi ha gent amb 30 anys, n'he conegut, eh? Sí. M'ho han dit a la consulta, recordo una noia de 30 anys, guapíssima, que dius, bueno, noia, tu no et faltarà de res a la vida, amb 30 anys dient-te, em sento una senyora de 80 anys. Sí. No tinc ganes de res, estic sempre avorrida, visc amargada, tot em cansa, amb 30 anys. Per tant, uau, al costat et trobes un de 70 que encara surt a ballar.
Jesús, mal de gana.
Encara va aquí a les discos de...
A la Paloma.
D'allò, a ballar. Mm. Per què? Perquè li agrada. I recordo, jo havia tingut una senyora de fer feines, quan estava al meu poble, i que era venezolana. Ui. I era divertidíssima.
Sí, estàs tenint salero.
Tenia 70 i escaig, crec que de 74 a 75. Que se'n posava només un de valentalet, vull dir, no anava nua, però poc li faltava, perquè sempre anava molt lleugereta de roba i sempre estava ballant, i sempre estava contenta. Jo li preguntava, bueno, ¿y usted los fines de semana? Yo a bailar, que tengo mi gallito. I em deia el gallito. Mira. I el gallito era del gallinero, el más gallito de todos.
Mira, com a la Marta.
I venga, i allà a rampar i a jugar.
Quina edat tenia? Quina edat tenia? No, el gallito.
Igual, la mateixa.
Fixa't.
Per tant, ell... que és una qüestió d'esperit. El que en diem esperit jove, esperit gran, i això no combrega amb l'edat. Pot ser que tinguis una edat cronològica, però l'esperit tingui una altra edat.
També volia preguntar per què fa que la gent hi hagi aquest tipus de relacions, que es fixin i que interactuïn amb edats tan... diguéssim, amb tant de calatge. És a dir, què hi trobes? Quina al·licient hi trobes? Perquè, per una banda i per l'altra. És a dir, per la persona que és més gran, que va amb una persona més jove, i la persona més jove, que també, que mai es parla, de la persona jove que... doncs s'hi troba gust i s'hi troba bé amb una persona molt més gran.
Que aquesta és la pregunta que ens hem de fer. De dir, bueno,
perquè sempre es critica...
amb el gran, com si fos el que ha tirat a l'am...
Sempre es critica el gran que... clar, que busca persona, que... Bueno, a veure, aquí entendre. Hi ha una persona amb menys edat que ha triat-ne amb aquesta persona i ben contenta que està.
Jo he tingut alguna amiga... que, a veure, no amb aquestes diferències d'edat que estem comentant, però amigues que troben molt interessants a homes força més grans.
Bueno, és que aquí tenim un
problema. No de la seva edat.
Ara estem tocant un tema... bueno, que és un tema de mercat. I diuen que ho digui així perquè és com la gent ho sol dir popularment. Les noies troben els homes d'avui molt nens. hi ha de jovenetes, els troben molt nens. És a dir, la gent de la seva edat, 18, 19, 20 anys, veuen els que són de la seva mateixa edat com unes criatures. I, de fet, si veus els comportaments, no m'estranya, perquè ho veus així. Es comporten realment com canalla, encara amb 20 anys. Aleshores, què passa? No troben en els nois el company que els pot ajudar una mica a tirar endavant, a créixer, a descobrir més la vida. I, per tant, es van acostant a persones més grans. Clar, aquesta diferència pot ser una diferència de 4, 5, 10 anys, que seria bastant la mitja, però també pot passar que te'n vagis amb un de 15, 20, 30 anys. Per què? Doncs perquè aquella persona, en aquell moment, sembla que sigui la persona que necessites per tirar endavant en la teva vida. O perquè et desvella o et pot ajudar a descobrir coses que tu necessites descobrir. I la persona gran, doncs aquí hauríem d'entrar a preguntar a cadascú què és el que l'atrau de l'altra persona. Perquè sap que es fica, com ha dit el senyor Marcelí, que ho ha dit molt bé, es fica a perdre.
Però, escolta, hi ha perfils de gent que, et volia preguntar, perfils de persona, bueno, per exemple, persones que sempre els hi agrada anar amb gent molt més gran que la seva edat, o més gran.
O al revés.
Per què es produeix?
Per exemple,
aquí es pot barrejar amb un complex d'Edipo o no té per què?
No. Són percepcions sobre la nostra pròpia imatge. Per exemple, no heu sentit a senyores...
Jo he sentit converses de... O sigui, converses, conec gent que em diu no, a mi m'agrada anar amb gent molt més gran que jo. Sí. No m'interessa el...
Perquè ja està, perquè ja hi ha un interès intel·lectual, hi ha un interès d'aprenentatge, hi ha un interès de creixement, que et trobaràs amb persones que siguin més grans que tu. Però no us ha passat d'escoltar, per exemple, una senyora de 60 anys, 70 anys, dir, ai no, els homes de la meva edat els veig molt grans.
I les dones
els veig molt vells.
A mi tots els meus amics, tots de la meva colla, tots s'han fet vells en 4 dies.
Veus? Però tu no.
Jo no.
Veus?
No, és que vostè no es veu.
Estic
la mar de bé. Doncs aquesta percepció personal sobre la pròpia imatge fa que et vegis amb cor de veure't al costat d'algú o no. Perquè aquesta percepció fa que jo, potser, al costat teu, digui, és que jo al teu costat no m'hi sento bé, et veig un vell.
Aquesta gent té el síndrome dels gossos, però els gossos es miren un mirall i no es reconeixen. Es miren i diuen, qui és aquest paio que està aquí darrere d'aquest vidre?
Vostè sí que és un gos. Vostè és com un pequinet.
No saben lo vells que són.
Vostè és com un pequinet.
Per tant, no existeix un perfil, que diguem, sinó que el que existeix és la percepció que cadascú pot tenir sobre la seva pròpia imatge. I llavors, hi ha persones que dirien... jo, amb la gent de la meva edat, no m'hi veig. Per què? Els veig grans, els veig acabats, els veig... no m'hi sento còmode. Aleshores, fixa't, i tenen la mateixa edat. Per tant, l'edat cronològica és una edat que ens hem de passar una mica per l'esquena.
Perquè
l'edat cronològica no explica el que la persona està vivint respecte a com percep a l'altre, les ganes que té de viure, etcètera.
Només parlen de malalties.
Però sobre això, hi ha un estudi de la Universitat d'Emory, d'Atlanta, que ha calculat la diferència d'edat perfecta en una parella.
A veure,
i la resposta, quina diríeu que és la ideal?
La perfecta,
6 anys.
2 anys.
6.
30 anys.
6.
No, un any.
Un any.
Com a molt.
Un any.
Un any.
Tu hi creus en això? Segons aquest estudi, fet a 3.000 persones, el percentatge de ruptures entre parelles que es porten 5 anys és de 18%, entre les que es porten 10 anys arriba al 39%.
Fixa't.
I en el cas de les parelles en què la diferència d'edat és de 20 anys, les separacions arriben al 95%.
Fixa't.
Està clar? I és així? Bueno,
per això l'enquesta et diu que la millor edat, la diferència més acotada, és la d'un any.
No, però això és estadística. Aleshores, però aquí no ens parla de com les persones s'ajunten, sinó ens parla de les estadístiques, que vol dir com acaben. Com acaben? Doncs mira, les que porten molta diferència d'edat acaben generalment així, perquè és que és així. Okay. Però per les coses que hem dit, diferències de consciència, diferents estils de viure, dificultats per seguir els mateixos ritmes, compten el temps de forma diferent, etcètera. Hi ha raons per les quals doncs, es deixen. Ara, el que tu m'has explicat, Toni, que és molt raonable, és estadístic. I aquí que ens interessa és la pregunta que tu has fet abans. Per què dues persones d'edats tan diferents s'ajunten? I aquest és un misteri. És un misteri, no ho sabem exactament, tret de que anem fent aquestes aportacions de dir, doncs mira, aquesta persona em suggereix, per exemple, que és algú amb qui jo puc confiar més, és una persona que és com un pare, és una persona que em sento que al seu costat em sento com més fort o més forta, o... En canvi, fixa't que també tenim un problema de gènere amb això. Les senyores... no van tant amb homes més joves. i quan ho fan tenen molt més prejudici.
Que per cert, tu, quan hem repassat alguns dels casos coneguts, quan he esmentat el cas d'Emmanuel Macron, has fet com un... O sigui, has fet com un alto en el camino.
Igual que la Gina Lobrígida. Són casos...
Clar, Macron 45, Brigitte Macron 70.
Exacte. Per tant, són casos diferents, en els quals hi ha un prejudici social, social respecte a la dona.
Diversos comentaris dels nostres oients, per exemple, l'Ignasi Casas ens diu: jo ara tinc 47 anys, i el meu padrastre es va ajuntar amb la meva mare quan jo tenia 5 anys i ell tenia 19 anys. Ma mare era 15 anys més gran que ell. Ell 19 anys i la mare de l'Ignasi tenia 15 anys més que no pas aquest noi. Diu, van estar 17 anys junts i em va fer de pare i orgullosíssim que estic.
Clar que sí.
I el Fernando ens diu, jo tinc 47 anys i el meu nòvio 24 i el madur de la parella és ell.
Que meravella. Sí, és així. És així, per això dic que no podem comptar mai el tema cronològic. No podem comptar-lo. Tampoc podem comptar el temps. Aleshores, són dues coses que cal prescindir. Si prescindim de l'edat cronològica, si prescindim de la, del temps, aleshores aquí ens queden les dues persones despullades. I les dues persones davant de la vida es trobaran com qualsevol altra persona, de qualsevol edat que tu vulguis, que senzillament es troben i aprenen a estimar-se. Ara, possibilitats que tenen de continuïtat i quina és l'estadística sobre com acabaran aquestes relacions, el que malament, acabes de dir, Toni, acabes de dir-ho ben clarament, doncs el 80% no passen d'aquí.
Escolta, el Risto Mejide es queixava de com la societat critica aquest tipus de relacions i de fins a quin punt han de suportar opinions de tot tipus.
Si no em critiquéssim per la diferència d'edat amb la meva parella, em criticaríem per altres coses. Serà que no hi ha coses per criticar-me. Jo faig, com diuen a Madrid, de mi capa un sallo. O sigui, a mi, si no em critiquen per això, sóc conscient que em criticaríem per una altra cosa. Denuncio aquesta situació, no és per mi, sinó per la quantitat de gent que m'escriu. Això, òbviament, no puc mostrar, perquè són missatges privats, però sí que conec moltes parelles que m'escriuen i em diuen, com ho fas? Perquè jo ho estic patint amb la família d'ella o d'ell, amb l'entorn social, etc. I pateixen molt. Només cal que posis el títol de la meva novel·la a Twitter.
Sí, 16 notes, sí.
Ho busques i veuràs què és el que la gent comenta d'això. Quin fàstic, un altre cop, un viejo verde... Tots seran insults. Tot per enamorar-me d'algú amb qui em porto 20 anys. I la meva pregunta és, a qui li haig de demanar permís?
Aquesta és la reflexió que feia amb el Roger Escap al Risto Mejide. Clar, ell ha parlat d'una altra qüestió, que és la família, l'entorn de la família, que aquest tipus de relacions, segons no si és una família més conservadora...
Però ja pots imaginar que aquí tenim el cacau de les altres famílies. Perquè, clar, si la diferència és molt gran d'edat i probablement la persona ja porta una càrrega familiar, doncs aleshores resulta que t'ha de fer de mare una persona que podria ser la teva germana. I aleshores, esclar, aquí es produeixen casuístiques que són realment...
Clar, perquè pots estar...
Originals.
La teva... Estava buscant un
exemple. La teva madrastra.
El cas del mitjà, que pot tenir la mateixa edat que la teva filla.
Exacte. Per tant, la teva madrastra té la mateixa edat que la teva filla. I aleshores, aquella filla, la seva amiga, podria ser una amiga, que està fent de madrastra.
Aleshores,
es donen casuístiques complexes.
Això s'acaba malament.
Complexes. I aleshores, aquesta complexitat és la que fa, el que dèiem abans, que els arquetips, els rols que juguen dintre de la relació es vagin complicant. En tot cas, crec que el Risto, sense entrar en detalls perquè no conec...
No, he posat d'exemple.
No, però està molt bé, perquè ha dit una cosa molt interessant de bon començament, que ha dit, bueno, és que per alguna cosa sempre em criticaran. I, de fet, és el que passa quan ets l'ull de l'huracà de la societat, o de la família o dels altres, que quan et miren... i et busquen alguna cosa. Sí o no, Toni?
I tant.
Però, et busquen o no et busquen les pessigolles?
A mi, permanentment.
Però sí, per exemple, jo...
A mi, permanentment.
Exacte.
A tot, sí.
A tots.
Em poso la situació. Imagina't que el meu pare s'enamorés d'una noia més jove que jo.
Exacte.
Ara et soc sincera. A mi...
Un problema?
No, és que em costaria molt de... O sigui, em costaria molt d'entendre-ho. No, però a veure...
T'asseuries davant del pare i diries, pare, tu estàs...
D'una persona de la meva edat, o sigui, com si s'enamorés d'una amiga meva. O sigui, de dir, és que no ho trobo...
I d'on està el problema?
No, em costaria molt pair-ho.
Un dia més que tu, després ja estaries més tranquil·la.
No, tampoc.
No, el problema és que...
Costaria, soc sincera, eh?
Una cosa és entendre-ho. Què hauries de fer? Parlar amb el teu pare i entendre què li ha passat.
Però què aclariries? No aclariries res.
No, les seves motivacions. Perquè quan passen aquestes coses, què passa? L'entorn comença a generar moltes pressuposicions. que si van pels calés...
Sí, que van pels calés. La filla d'una veïna...
Per aquí, que s'hi fotran per allà, que aquest va amb la tia bona, que s'ha esbarlat al cap... S'ha esbarlat al cap, que ara vol anar amb nenes joves...
Sí, perquè llavors, no té mai prou.
Especulem sempre sobre les pressuposicions, sobre les motivacions que ha tingut l'altre.
Però pot ser que se li hagi esbarlat al cap.
Home, sí, clar que cap entre les possibilitats.
Podria ser, no?
I també pot ser que a mesura... També pot ser que hi ha un moment determinat que vols
veure l'edat... Sí, que entenem nou fa l'aigua fresca.
Bueno, doncs per què no? Però aleshores, que no té la llibertat de fer-ho?
Van pels diners. Van pels diners. Com la filla d'una veïna meva.
Mira, explica-ho.
Home, aquest matí... Ai, senyor, me la treballava al portal al costat de les bústies. Ai, senyor Requesens, que veus que porto una camisa. Sí. Que puja l'ascensor, dic, no.
I toca la camisa.
Sí, toca aquí la camisa.
Ai, que seda.
Vol pujar l'ascensor, dic, no.
No, perquè va darrere els quartos.
Va darrere els quartos.
Si la teva filla s'enamorés d'un home de la teva edat, posa't un amic teu. Tu diries, escolta, llibertat... Com ho portaries, això? Posa't en la situació.
Jo crec... És que jo... ara entrem amb les meves... els meus principis ètics, sí? I jo no tindria cap problema. Però és que jo sóc molt obert a moltes coses.
En tot cas, hauríem de simplement parlar.
No em generaria cap problema.
Simplement conèixer. Què t'ha passat? Què m'ha passat? Res, doncs mira, ens hem enamorat.
També deixa'm dir-te que jo, com Pedro Sánchez, va canviant, i aleshores jo el que pensava fa uns anys enrere...
Canvies d'opinió.
Pues, no, vull dir, abans deia, home, això de que vingui la meva filla amb el seu nòvio de casa, doncs, bueno, ara ja ho mires d'una altra manera. Mm. Doncs jo no em generaria un problema. Ara entenc que hi ha gent que no ho veu...
Ara què passaria, Marta?
A nivell familiar genera moltes...
Molt.
Sí. Ara,
Marta... Altra cosa, si veus que estan enamorats realment...
Ara t'anava a dir,
que
si tu parles amb el teu pare i el teu pare et diu, m'he enamorat...
Clar.
O no enamorat, sinó et diu, mira, l'estimo, ens estimem, estem bé junts.
Sí, això és una altra cosa.
Però
ja.
Tu li diràs,
què passa quan diu tot això?
Però ella li diria que no veus que t'enreda.
Sí, però per què l'ha d'enredar? Per què partim sempre de la base negativa que van enredar i et volen fotre els
quartos? Però, Toni, de vegades hi ha gent que enreda.
Bueno, clar.
De vegades passa.
Això és com si tu em dius... No compro per internet amb la targeta perquè a vegades em roben la targeta. Ajuda, em poden fotre.
S'ha d'analitzar cas per cas.
No, vull dir, no compro. Ara. Bueno, pues, si ara. Comprant, pues, hi ha un dia que et foten.
Sí, però t'enreden. Però
és com tota la vida.
No, és un cas.
A la vida,
és més d'un cas.
D'una manera legal o d'una manera il·legal, t'enreden.
T'enreden.
Fins i tot els ajuntaments o qui sigui, t'enreden. Tothom t'enreda.
Aleshores, està molt bé arribar a aquesta conclusió. No podem generalitzar. Mm-hmm. Hem de veure cas a cas, hem de veure cadascú com ho viu, hem de veure el seu esperit quin és, hem de veure quina és la motivació que tenen aquestes persones per ajuntar-se, hem de veure si realment poden fer un projecte en comú, hem de veure aquest projecte si podrà tenir durada o no, i això mai ho sabrem, perquè és la seva pròpia dinàmica. I l'únic que tenim són estadístiques que es diuen, en general, un 80% no segueixen, però un 20% sí. Per tant, bé... És una experiència que cadascú ha de poder viure a la vida.
Escolta, m'ha agradat molt per acabar aquesta frase que ens plantejaves, que no només és per edats diferents, sinó per les parelles...
Per tota parella. Tu i jo, per què estem junts?
No, és que m'agrada aquesta.
Tu i jo, per què estem
junts? Però l'has de fer amb la parella?
Sí.
Els dos junts l'has de fer?
Sí. Tu i jo, per què estem junts?
Has d'iniciar aquest diàleg, o sigui...
Sí, home, no d'entrada, però... No. Però
perquè, clar, jo arribo a casa i li dic a l'Albert, tu i jo, per què...
Jo et recomano que no iniciïs aquest diàleg. Jo et recomano que no l'iniciïs.
No, però m'agrada molt.
És interessant, eh?
Tu i jo, per què estem junts?
Per què estem junts? Perquè, senzillament, a vegades, o vens per la rutina, que fa molts anys que estem junts, i arriba un moment que diuen, per què continuem junts?
Per què no?
Bueno, perquè ja estem fets, perquè ens estimem, Si ens estimem, però ens avorrim.
No.
Ens estimem, però ja no tenim res a fer junts.
Ja hi ha la tele.
Aleshores, esclar, hi ha moltes vegades que cal fer-se la pregunta de dir, a causa de que tu i jo volem continuar junts.
Creieu-me a mi, no ho som.
I que no sigui...
Pot callar?
Sí, per favor.
Que no sigui a causa de la por. Seguim junts perquè tenim por d'estar sols, perquè tenim por de no trobar ningú, perquè tenim por de... etcètera, etcètera, etcètera. Aleshores, si la nostra relació es basa en la por, malament rai.
No ho sé mai, aquesta pregunta.
I la veïna anava escotada, eh?
Bueno,
anava escotada, que semblava que li hagués... Semblava un cotxe amb els airbags, eh?
És un fastigós.
No, vostè és atractiu, també.
Per cert, un altre testimoni de la Sílvia Sancho que ens diu, jo tinc 53 anys I la meva parella, el Lluís, en té 39. Portem junts 10 anys.
Pues mira. Molt bé. I trobarem molts casos. I cada cop més, ja us he dit que això està escrit, les costures de la nostra societat es van trencant, i una de les que s'ha trencat més és el tema de l'edat. Això ho anirem veient cada 2x3. Per tant, no ens ha de sorprendre. Hem d'acollir-ho com un aspecte més de la realitat experimental del ser humà que contínuament està buscant-se en la seva pròpia experiència.
Ja veurem, ja.
Xavier Guix, moltíssimes gràcies, per acompanyar-nos. Tot això teniu el Xavier Guix amb el Marc Serra,
sí,
en el
Tranquil·lament.
El Tranquil·lament, el podcast, us el recomano. Bueno, ara en deixarem de gravar, però la temporada que ve en gravaran més. És un dels podcasts de referència d'aquesta casa. Per tant, enhorabona per
moltes
partida
gràcies.
Doble. Gràcies.
Gràcies.
2 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Aquest estiu, estigues tranquil fent la revisió de la instal·lació amb el servei oficial de gas, butà i propà de Repsol. Perquè a banda de la revisió obligatòria prescrita per llei, inclou un servei d'avaries 24 hores als 365 dies i una assegurança gratuïta de 5 anys. Demana ara la revisió al 900-321-900, a pidetubombona.repsol.es o bé a l'app Bombona Butano Repsol i et regalarem 2 euros de descompte en la pròxima comanda de bombones. Consulta en les condicions a repsol.es.
Descobreix les novetats i els millors festivals d'aquest estiu amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival Alma al Poble Espanyol, del Festival Les Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes i del Festival Torroella de Montgrí. Ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Vine al Vijàs Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vijàs Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vijaspenedès.com.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs podem saludar aquest home, el David Solans. Què tal, David? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
Com estàs? Bé, bueno, avui anem amb una de les imatges del dia, bueno, que és aquesta visita que ha fet la princesa Eleonor a les nota, que estic posat amb tot aquest tema, la princesa Eleonor. Pensava que es deia Eleonor.
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 Eleonor. Eleonor. Eleonor. Eleonor. Eleonor.
Castellà. Però bueno, com que són espanyoles, ja pots dir Leonor.
I la seva germana Sofia han anat, atenció, al Bulli.
Sí, estaven amb Ferran Adrià, que els ha fet un taller de cuina.
Ferran Adrià, bona tarda. Com ha anat? T'hem vist amb les imatges a televisió. Bueno, dic que t'hem vist a televisió espanyola. Sí que he vist tant a la princesa Leonor com la princesa Sofia. Les he amb una cara...
Les has vist grans.
No, les he vist bé, però...
Empanamenta.
Que estaven allà amb una cara de...
Home, és que imagina't,
Vaya tostón nos está pegando este tío. Les imatges, quan les veieu, és una mica...
És que només parla Ferran Adrià.
Estan les altres dos?
Estan escoltant, sí.
Allà de dir, a què hora s'acaba esto?
Sí, sí. De fet, tenim el moment del 24 hores.
Exacte, el 24 hores.
Sí, sí, el 24 hores de televisió espanyola.
De Asturias i de Girona, Leonor i la infanta.
Tota aquesta estona estava Ferran Adrià caminant, passejant i, no sé, explicant alguna cosa molt emocionadament, amb gestos amb les mans.
Jo t'ho explicaré.
I elles escoltaven molt atentament, la veritat. Sí,
bueno, atentament o a què hora s'acaba.
En tot cas, Eleonor i Sofia han aprofitat...
T'estan fotent el rotllo i vas buscant la sortida.
Han aprofitat que...
Que busques algú que et salvi. t'estan cremant i comences a mirar al teu voltant a veure si hi ha alguna alma caritativa que et salvi, perquè ja et comences de l'orella, et comença a sortir fum d'un tio que t'està taladrant, o un tio, una dona, un home, és igual.
Per què em mires
no
a mi?
No cal anar molt lluny.
Per què em mires
no,
a mi?
No, perquè fa poc van viure una situació d'aquest tipus i es va provocar un incendi a RAC1, que sort que van venir alguns amb extintor.
Ah, sí?
Perquè vam quedar cremats 3 o 4. Només diré que hi va haver una situació fa poc, no cal anar molt lluny, que vam sortir amb els cables cremats, amb les neurones frites.
Les neurones estan frites.
Va ser neurones frites. I em va refregir, en un moment em va refregir...
Qui era?
4 o 5. I anàvem buscant que algú et salvés, però...
A veure, tirava un cable.
Sí, va ser tremendo. No diré, perquè queda malament, però passa això. I avui he vist a les dues princeses que estaven amb aquesta cara, eh? Les neurones...
Estan frites.
Les neurones estan frites.
Exacte. Les he vist amb aquesta cara.
Bé, en tot cas, Eleonor i Sofia han aprofitat que demà es lliuren els Premis Princesa de Girona a la ciutat empordanesa per pujar fins a Cala Montjó i conèixer a primera mà els trucs del cuiner que van convertir el Bulli a la millor restaurant del món. Com hem vist, han passejat per les instal·lacions i han conegut a primera mà els tallers que la Bulli Foundation té previst fer de cara als pròxims mesos, perquè es veu que estan pendents uns tallers.
Volem saber què els has explicat a les princeses.
No,
són infantes, són princeses, no?
Són princeses, no?
La princesa Leonor és...
Sí, bueno,
home, per què poses infantes aquí?
Perquè també són infantes.
Això... No són infantes, són princeses.
Una és infanta, no, una és infanta segur, i l'altra és princesa de Girona.
Clar, per això...
Sí, sí. No són dos princeses.
No, una princesa i una infanta.
Jo és que aquest món se m'escapa.
És un món de fa molt temps.
Per tant, a la princesa i a la infanta...
La princesa, Leonor, és la gran, la Leonor?
Sí, clar, és l'heredera.
La Leonor és princesa d'Astúries, Mafalafegze, i princesa de Girona.
La princesa Leonor i la infanta Sofia.
Pues ja està, això és lo correcte. Vale, aleshores anem amb la princesa.
T'ho he dit fa una
hora. Princesa i infanta.
Fins que no li donin el títol de princesa, són infantes.
El món de la princesa, l'hefe del sorting...
Què diu?
La pedagogia té un concepte nou que és molt important que sàpiguen...
Però què els has explicat? Amb aquestes cares, què els has explicat? Quina xapa els has fotut?
Però dic que no s'ha deixat manipular. Que el tomàquet natural no existeix.
No, però no els hauràs explicat el rotllo del tomàquet.
No, sí.
És que sempre expliques el mateix.
No. Mira, l'últim que l'havia explicat va ser el Ricard Ostrell, que va venir.
Ricard Ostrell no ho sabia.
Va venir el Bulli, ara quan vam fer la inauguració del Bulli 1946, li vaig explicar el concepte de la mateixa manera que l'he explicat a la infanta i a la princesa.
Si anem a la biologia, que normalment és la ciència que estudia els productes, no, els seres vius,
sí.
Però natural és el que... Está la natura. Y lo que el hombre hace es artificial. Si en verdad, cuando estás no, fent servir un tomàquet ecológico...
Ya lo estás manipulando.
Ya lo estás, claro. El tomàquet natural está a los Andes, ni han creado 3 especies, y va agafar un, ¿no?, fa miles de años, y a partir de aquí ni han ara 5.000 variedades. Claro, eso es un choc. Per què? Perquè això va lligat a la salut, que és un fet superimportant, no? Llavors, clar, si tu no entens això, te'n manipulen, que és el tema de natural, salut, alimentació, vamos.
És que si no...
Aquest últim quiebro m'ha agradat. Sí. Que és quan tanques parèntesi. Bueno, això ens ho... Jo crec que això...
No.
Això del tomàquet fa anys, ara no recordo de quin any, però ja fa anys, que quan vas venir aquí a explicar lo de la Bulli Foundation i la Bullipèdia, aquí mateix, al Versió, però fa anys, seria l'any, ja ens vas explicar el mateix sobre el tomàquet.
Sí, perquè el tomàquet natural existeix, está en los Andes. Es originario de los Andes y es inmenjable.
Es inmenjable.
Es inmenjable. No es pot menjar.
Home, como la mayoría de plantas que si tú vas al bosc, ni las cabras. ¿Sabes la cabra de la Lleguió? Aquesta que surt allà.
Aquesta mira,
jo tampoc se la... Ni s'ho menja. Ni s'ho menjaria. De dolent que és.
Ni s'ho menjaria.
De la cabra de la Lleguió.
Els heu donat a la princesa i l'infant algun pica-pica o alguna cosa?
No. El vull esmorzar.
Clar.
És molt conceptual.
Mossèn.
En forma de restaurant. Conceptual en forma de restaurant, però en el bull no se menja. Si algú té gana, que baixi a Cala Montjó i que està allà al costat, que hi ha una màquina de vending.
Home.
Que hi ha de tot. Hi ha Kit Kat, hi ha rufles, hi ha Kinder Bueno, hi ha donetes, palitos, gominola, un sàndwich de pollastre, sàndwich pollo, aquell típic que són uns triangles.
Aquests que hi ha aquí també del vending, que són extraordinaris.
Paella
casera. T'enganxen aquí al paladar.
Sí. Paella casera, carretilla.
Si tu pots arribar a ofegar, eh?
I si tenen gana, perquè vagin al vending i,
clar,
i que se lo mengin al pàrquing de Sotom
Pic. Bueno, i parlant del Ferran Adrià, què tens?
Mira, aquesta tarda, precisament, el New York Times ha publicat al seu compte de Twitter la recepta de truita de patates chips. Del cuiner català.
Recordava que no l'he popularitzat jo.
Sí, han convertit el vídeo de la recepta on les patates fregides són l'ingredient estrella, les de bossa.
Chips.
El tuit diu, es fan minuts, fan servir ous, patates fregides, chips, de bossa i oli d'oliva. Recuperem el moment en què Ferran Adrià va inventar aquesta truita de patates y en feia la receta.
No, las patatas. ¿Qué podemos hacer? Ya está.
Aquí tienes una bolsa de patatas fregidas.
La tortilla de mi amigo Marcos Pella. De momento vamos a batir.
Marcos Pella.
¿Marcos?
Marcos Pella.
Pella.
Marcos Pella.
Y ahora pondremos
las patatas
bien rotas.
Però explica'm què fas, home.
Perquè tinc l'ou, poso les patates chips en la paella, trinxades. No.
I avui ja tenim la tortilla.
Se va fent i ja està feta la tortilla.
A deixar aquí.
La sal reposa.
Para que después me la voy a comer.
I ja està. Se la deixem ja.
Patata refregida.
Doncs bé, aquesta recepta que ha publicat...
No. I la truita de patata, què passa? Que la posa la patata crua o ja l'ha fregit tu?
Home, això té raó el Ferran Adrià,
eh? La patata
l'has de putxar abans de fer la patata.
L'has de putxar, l'has de fregir.
La que tires a la paella està cuita...
Però el mateix que la patata petjada, està cuita, no?
Amb això sí que, com sempre, t'he de felicitar perquè l'invent de la truita la va fer el Marc...
Marcos Pei.
Marcos Tello. És que
no ho acabo de trobar,
no ho hem estat buscant.
Pei, amb P?
Marcos Tello, com es digui.
No ho acabo de trobar.
I ho va inventar ell i després el Ferran ho va popularitzar. Jo la vaig tastar i a casa no hem repetit.
Jo he buscat qui és
perquè
el creador.
Perquè per truita de patates, la millor truita de patates que es pot menjar...
És l'original, no? La tota la vida.
No. És la truita de patates romagosa.
Ah, mira.
No l'hem provat mai, eh? No.
Exacte.
La millor truita, amb diferència... jo no he trobat mai...
Amb ceba, suposo.
No ho sé.
Això ja la van dir.
És que no ho sé, és que està molt bona, però no sé. No sé exactament.
Que no ho notes, si t'hi sapes.
Potser sí.
Ja la van dir quan...
Quan una cosa és bona, no saps què hi ha dins.
Perquè tens la llengua...
No nota res.
És que no nota res. Només el que noto és que cada cop que menjo aquesta truita de patates em surten floretes del cap. Perquè entro en èxtasi, que és millor que un orgasme.
Per cert, la truita de patates de patates chips que dius que tu no et va acabar d'agradar, els lectors del New York Times tampoc massa,
És que està sobrevalorada. Aquí va haver-hi molta tonteria amb la truita de patates chips perquè la gent la costés comptant de no fotre res.
Clar, és pràctic, és més fàcil.
Però a mi li vaig trobar, com deia el senyor Virgili, un excés d'oli. Perquè clar, és truita fregida...
Però la patata fregida també està fregida.
Doncs estàs amb la línia, Toni, dels lectors del New York Times que han fet uns comentaris no gaire positius. Per exemple, diuen, la recepta va acompanyada d'un desfibrilador, com convertir una truita nutritiva en un plat poc sa, o el New York Times s'ha llevat avui i ha decidit la violència culinària. No sé, Ferran Adrià, què li semblen aquests comentaris?
M'he d'acord, però per què aquesta xorrada? Pues xorrada? Per què t'he gastat un minut de ràdio? Vete a la redacció i te buscas un viatge per les vacances i descansar ja, perquè digues
aquests comentaris... No, jo no ho dic, això ho diuen els lectors del New York Times.
Ara com va recordar l'època de... el meu llibre de reclamacions, aquests comentaris que m'han recordat.
No sé si al Ferran al final has fet una truita d'aquestes a la
No, que era un museu.
Allò dels machos,
Los nachos.
Els machos.
La recta de los nachos.
Allò sí que era boníssim.
És una cosa que la gent no pot fer caso.
Sí, molt fàcil també.
És repertolor.
Aquestes receptes que fas que no tampoc s'entén.
Nachos. Verdó? Ahí están los nachos.
Sí, sí, posa.
Nachos. Vaso americano. Trituramos. Cuando está un poquito triturado, removemos. Y acabamos de triturar. Bueno, tenemos un polvo de nachos.
El polvo de nachos. Ah, no,
a veure, el Pau Arenós ens diu que la truita aquesta...
Pau Arenós.
No la va inventar, efectivament, el Ferran Adrià, sinó el Marc Puig Pei.
Ah, ara m'he entès d'aquí. No, és que el Ferran, perdona, el Ferran ja menciona, ja s'esmenta. Però no hem entès a qui es mentava.
No, perdó, m'he xerrat dient.
Marc Puig Pei.
Marc Puig Pei.
Marc què?
Marc
Puig
Pei.
Puig Pei.
Puig Pei.
Puig Pei.
Tot i que ens diu un oient, l'Emilio, diu, aquesta truita no la va inventar Ferran Adrià.
No.
Jo ja ho feia l'any 98, quan em quedava sense res. És cuina d'emergència. O sigui, l'Emilio ho reivindica, eh?
Ara sí, no? Ara sí, no?
A veure,
i el Pau Arenós afegeix que la deconstruïda és de Marc Singla.
Molt bé, gràcies, Pau. T'haurem de fitxar, eh? Sí, escolta, ho sap tot, el Pau no sap tot. Aquí no, culinàriament... A veure, acabem, va, que queda... A veure...
Un minut.
Va, una professora se li cola un àudio sexual explícit durant l'actuació de final de curs dels seus alumnes. Ha passat a Mèxic, ella estava reproduint la cançó al mòbil i quan acaba, passa això.
Te quiero chupar el culo como la otra vez.
Lo grabantes.
En fi, no sabem si la professora que era la llengua...
És una manera de continuar el programa.
Bueno, mira...
Acabem el programa anal, mai més ben dit.
I així anem al calçotec. El calçotec queda impecable. El calçotec queda impecable.
Escolti, va, per favor.
Hombre, el calçotec queda impecable, no hi ha nicotina.
Bueno, no, realment no tinc paraules, quina manera de... Sí, sí, sort que l'Àlex Arriol m'ho està arreglant. Si tira una campana i marxem.
I així, pues clar, si lo que quiere...
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a iLerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita iLerna.es o truca al 973 72 78 78. Si vols FP, vols iLerna. Què? Que Superthings ve a Barcelona?
Del 29 de juny al 8 de juliol, els teus personatges preferits seran a Finestrelles Shopping Centre per compartir amb tu les seves aventures. Vine al Superthings Fest i coneix el Kid Fury, el Neon Blast i el Professor K. Gaudeix d'activitats, sorpreses i emporta't regals increïbles. Superthings Fest a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
Le pido una baguette y me dice, hola, oh, qué francés. Hombre, yo creo que también comerán sus chapatitas, su brioche, su buen pan de pueblo francés, ¿no? ¿O solo comerán baguette? Uf, este tema tiene miga.
Sea verdad o no, con Renfe ahora puedes comprobarlo. Nuevo AVE Madrid-Marsella desde 29 euros y trayectos intermedios desde 19 euros. Compra ya tus billetes y viaja a partir del 28 de julio. Consulta condiciones en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Vine al Vijàs Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vijàs Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vijaspenedès.com.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. Clínica-migmasculina.com.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el pla Renove de Son Pura i descobreix un nou descans.
Son Pura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Son Pura a les millors botigues especialitzades.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Del 12 al 23 de juliol, el ballet de Kyiv torna al Teatre Tívoli amb Llac dels Cignes. Vine i gaudeix d'un espectacle solidari. Destinem 2 euros de la teva entrada a ajudar els refugiats de la guerra d'Ucraïna, en col·laboració amb la Creu Roja. No et perdis aquest clàssic, el Llac dels Cignes al Teatre Tívoli. Aconsegueix la teva entrada a balanaenviu.com.